Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics, què tal? Bon estiu. Us agradaria estudiar teologia, filosofia, les religions? Ja està tot a punt per un nou curs a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. En parlem avui amb el seu director, mossèn Pere Carreras. En el Preguntes amb Resposta tindrem a la professora Chon Giel. Comencem, com és habitual, l'Església Viva, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Temps lliure, temps per créixer. Durant aquest agost, alguns fets m'han estimulat a reflexionar sobre el temps lliure o l'oci. Primer, el fet que l'agost és un temps de parada de moltes activitats habituals de durant l'any. I això es nota principalment perquè hi ha molts establiments tancats, i el que sol ser el mes que més s'aprofita per fer vacances. També es nota per la intensitat de la circulació de vehicles, sobretot en direcció a les platges i altres indrets d'estiueig. L'ocupació dels hotels, càmpings i apartaments n'és un altre signe eloqüent. El temps lliure apareix cada vegada més com a possibilitat de realització personal i espai de creativitat. I per això, cada vegada és més contemplat com un dret que contribueix a la dignitat de la persona. Per a tots els que treballen o estudien, és necessari un temps per deixar la feina habitual, canviar el ritme de vida, cercar activitats de lleure, d'esport, de cultura, de descans, de convivència, de serenor. I això també val per als jubilats, que assumeixen feines familiars o de voluntariat. La problemàtica dels qui malauradament no tenen treball és una altra. Què fer quan no tens obligacions a fer? Què fer en aquest temps que no està necessàriament destinat a alguna activitat que forma part de les responsabilitats de cada dia? Treball, estudi, classes, tasques de la llar... Què fer en el temps lliure? És difícil oferir respostes perquè el que a un l'entusiasma, a l'altre el deprimeix. El temps lliure és precisament el temps de cadascú, en el qual et pots permetre escollir segons el teu gust, el temps en el qual s'és més lliure per decidir. Hi ha propostes per tots els gustos, opinions, sensibilitats, economia, edats... M'atreveixo però a formular algunes indicacions per si poden servir a algú per viure intensament aquest mes. Descans. Sigui quina sigui la situació personal, laboral, familiar, necessitem un temps de descans per viure uns dies de canvi del ritme habitual, de canvi d'activitats, fins i tot de residència, per satisfer la necessitat de recuperar forces, ànims, coratge. Recordem que Jesús, conscient de la necessitat de descans, convidava els seus deixebles a descansar. Convivència. Enmig del ritme quotidià, potser és més difícil trobar espais de convivència i diàleg amb la família, amb amics, amb coneguts. Cal aprofitar aquests dies per assaborir una convivència sense presses. Contemplació. Des de la meva experiència, penso que cal tenir una actitud de contemplació serena i no només d'observació immediata. El ritme habitual, la servitud del rellotge, la quantitat d'impactes que rebem constantment amb les obligacions, ens habituen a mirar i passar. I quan estem obsessionats per algunes qüestions, ens succeeix el mateix. Mirem les persones, la natura, la tele, els carrers, però no ens afecten personalment. Un cop passat, ja és passat. La contemplació demana mirar amb implicació, deixant-se impressionar per allò que es veu, s'escolta o sorgeix en el pensament. Pregària. La dimensió cristiana de la persona no fa vacances, al contrari. Aquests dies poden ajudar els cristians a pregar. a donar gràcies, a llegir l'Evangeli, a demanar l'ajut de Jesús, que és també al teu costat. Comuniqueu-vos-hi, comunica-t'hi. Temps per gaudir i aprendre, temps per reflexionar. Sovint he sentit i experimentat l'expressió «facis el que facis, el cap no para». És a dir, el pensament, la comprensió, la reflexió no s'aturen. Per això aquests dies poden ser molt adients per proposar-se a pensar o reflexionar amb serenor, profunditat i perspectiva. Aprofitem-los. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Això és Església Viva. Mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Avui la recomanació d'estiu ens la porta Pilar Cornellà, que és delegada de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Sant Gregori. Benvinguda, Pilar, bon estiu.
Hola, gràcies, bon estiu igualment.
Quan vulguis.
Bé, Sant Gregori tenim dues fonts d'aigua picant i ferro, la de Can Verdaguer i la d'en Coromines. Avui us volia explicar com arribar a la font d'en Coromines. Per mi és un lloc molt, molt tranquil. A dintre el nucli, a la plaça Miquel Martí Pol, darrere de l'església de Santa Maria, dintre el nucli de Sant Gregori, l'Ajuntament ha situat un plànol on s'explica l'itinerari a seguir més abans per fer a peu. Aquest itinerari es fa resseguint la riera del Llémena fins a arribar a trobar el Ter. Però jo els explicaré un itinerari seguint la carretera, que tant es pot fer a peu com amb cotxe, moto, bicicleta, vehicle, no? Que és, un cop passat el camp de futbol i el pont que travessa la riera del Llémena, continuem la carretera asfaltada passant pel veïnat de l'Argelaguet. Seguim fins a arribar al bosc i llavors continuem cap a l'esquerra, fins a arribar a prop del Ter. Passem tota una esplanada de camps i a la que arribem a l'altura del Ter, que és més o menys a l'altura de Bescanó, llavors continuem per la carretera que puja com si volguéssim pujar cap a la muntanya de Sant Grau, fins a arribar on trobem el trencant a mà dreta, que és el camí que ens porta fins a la font. La font està situada dintre d'un edifici ruïnós, que només té les quatre parets principals, on antigament aquest edifici va ser una planta embotelladora d'aigua. Aquí, enmig de la natura, envoltat d'arbres i sentint el cant dels ocells, és per mi un lloc especial per pensar, reflexionar, o si ve d'aquí resar o pregar. Aquest, per mi, és un dels llocs on m'hi sento molt tranquil·la i molt, molt bé.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
El 2 de setembre comença el període d'inscripció per estudiar a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. En parlem tot seguit amb mossèn Pere Carreras, que és el director d'aquest centre. Benvingut, mossèn Pere Carreras.
Sí, benvinguts tots.
Bé, a l'Institut Superior de Ciències Religioses el que es pot treure és la carrera en Ciències Religioses, no, Pere?
Sí, es pot treure doncs, tant el grau com el màster en Ciències Religioses i també es pot treure la DECA de primària o de secundària per poder ensenyar religió en aquests centres.
Per què serveix estudiar ciències religioses? És una carrera legal, civilment?
Sí, és una carrera que té també validesa civil i que serveix. Serveix, jo diria, per bastantes coses. Primer, perquè hi ha moltes persones que diuen mira, m'interessa el tema de religió i el tema de teologia i tot el tema que es volta al voltant de les religions i de les grans religions del món, monoteïstes o no. I, però serveix també, jo diria, per treballar o per fer treballs pastorals a les parròquies i en els centres de l'Església. Serveix també per donar classes de religió en centres públics o privats d'ensenyament. Jo diria que serveix per bastantes coses. Hi ha moltes persones que, inclús doncs, simplement per cultura general, a mi em sembla que és important, sobretot en un moment en què la cultura religiosa està, jo diria, si no sota zero, està força fluixa en aquest moment.
Sí, per exemple, hi ha la introducció a l'Antic Testament, llibres dels Salms, els Evangelis...
Sí, és a dir, hi ha tot un bloc, hi ha una sèrie de blocs. Hi ha un primer bloc, jo diria, important, que és al voltant de la Bíblia. Al voltant de la Bíblia tenim temes d'Antic Testament, temes de Nou Testament, temes d'exegesi, temes de cultura oriental d'aquell moment de la Bíblia. És a dir, jo diria, la Bíblia és un dels centres importants. No només la Bíblia, per tant, temes exegètics, sinó també i sobretot, jo diria, temes de teologia. El primer curs, el començament, és previ i hi ha tota una sèrie de temes de filosofia, filosofia de la religió, psicologia de la religió, metafísica. Hi ha tota una sèrie de temes que són de cultura filosòfica previs a la teologia. La teologia seria el segon curs i tercer curs, que hi ha tots els grans temes de filosofia, Déu, Crist, l'Església, sacraments, etc. I després hi ha tota una sèrie de temes moltíssims que estan al voltant no només de la pastoral, sinó també de la cultura, sobretot els temes ja més de màster, més enllà del grau. Els temes de màster són temes més de cultura, d'arquitectura, d'arqueologia, etc.
A què li pot interessar?
Jo diria que ens ve gent de... No hi ha massa gent, però sí que ens ve gent de moltes classes diferents. És a dir, gent que interessa, ja dic, la teologia, gent que li interessa els temes aquests fronterers de filosofia i teologia, és a dir, temes una mica de metafísica i de filosofia. Després hi ha tota una sèrie de temes més d'art. Per exemple, a Girona tenim tota una realitat que és art del sagrat, i hi ha molta gent que li interessa, inclús gent que es dedica a treballs de turisme i així, doncs hi ha tota aquesta temàtica important. I sobretot temes de cultura general, diria jo, no?
L'horari, quin és?
L'horari és cada dia de dilluns a dijous, de les 6 a les 9 de la tarda. Hi ha repartir cada dia i sol haver-hi dues matèries, i per tant seria una mica distribuït. Però ho fem així perquè hi ha molta gent, sobretot gent que es dedica a mestre, que a les 6 pot té ja lliure i llavors pot dedicar-se també a estudiar una mica aquest tipus de carrera més de teologia. Per tant, de dilluns a dijous, de 6 a 9 de la tarda.
En plan de broma, mossèn Pere, és un horari molt bo pels funcionaris.
Oh, i tant que sí. Sí, no, hi ha molta gent. Si hi ha gent, vull dir, un treballador normal i corrent segurament que plega cap a les 7 o les 8, sí. Però jo diria els funcionaris, i jo dic, s'ha pensat més que tot per mestres, perquè els mestres solen acabar a les 5, quarts de 6, doncs llavors poden venir gent que ve de lluny, perquè hi ha gent que ve d'Arenys de Mar, hi ha gent que ve d'Olot, de Figueres, i per tant necessita també un espai per poder arribar a Girona.
Sí, la pregunta suposo que molta gent es deu fer és: això de la teologia és difícil o no?
No. És a dir, primer, hi ha un parell de dificultats que se superen relativament aviat. Una primera dificultat és el llenguatge. A vegades el llenguatge mateix, les paraules, a vegades poden espantar. Però un cop s'ha entrat dintre del llenguatge, que és relativament ràpid, diria, doncs hi ha tota la sèrie de conceptes que són més importants, que són aquests conceptes més teològics, que són al voltant de Déu, de l'Església. Jo diria, qualsevol persona una mica instruïda pot fer-ho. De fet, per fer la carrera aquesta, naturalment, es necessita estar preparat per entrar a la universitat, per entendre'ns, no? I, per tant, tenia uns estudis previs. I, per tant, jo diria, amb uns estudis previs no hi ha cap problema per seguir les classes.
I dura 5 anys la carrera, eh?
La carrera, si es vol fer tot amb el màster, és i grau i màster, són 5 anys. El grau, com que seguim una mica les pautes del Pla de Bolonya, és a dir, d'europeu, els 4 primers anys, els 4 primers cursos, són per treure el grau i l'últim seria per treure el màster. Aquest seria el pla europeu de les carreres normals i corrents de la universitat.
Bé, doncs el 2 de setembre s'obren les inscripcions. Poden demanar també informació en el telèfon 972 20 49 42. Repeteixo, 972 20 49 42 de 6 a 8 de la tarda. Alguna cosa més, mossèn Pere?
Sí, també podríem posar en el correu electrònic. Correu electrònic és ISCR, és a dir, Institut Superior de Ciències Religioses, 4 lletres, ISCR@bisbatgirona.cat, bisbatgirona.cat, i ja dic que les classes comencen, a veure, dir, la matrícula comença el dia 2 i les classes començaran el dia 16 de setembre.
Bé, doncs, mossèn Pere, repetim el correu electrònic ISCR@bisbatgirona.cat. Repeteixo, ISCR@bisbatgirona.cat. Molt bé, mossèn Pere, que vagi molt bé. Bon
molt
estiu.
Bé, molt bé, gràcies, bon estiu a tots i totes, també. Moltes gràcies.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Darrere de cada persona hi ha unes idees, uns pensaments, un comportament, una forma de viure. En els propers minuts coneixerem la personalitat d'una persona. Preguntes amb resposta. Respostes valuoses a preguntes curtes.
Avui amb nosaltres Chon Yeol, professora de secundària a l'Escola Vilagran de Sal. Benvinguda, Chon.
Moltes gràcies, bon dia.
Quin és el record que guardes de la teva infància?
Ai, tinc la sort de tenir un record molt bonic, de viure a pagès, amb una família molt maca.
Quin ha estat el dia més trist de la teva vida?
Potser el dia de la mort del pare.
Quin ha estat el dia més alegre de la teva vida?
El naixement dels nostres 4 fills.
En quin moment del dia tens un minut de pau i de descans?
A primera hora del matí, sempre a primera hora del matí, sí.
La teva principal virtut?
Buah, virtut. Bueno, sóc esforçada, direm que poso voluntat a les coses.
El teu principal defecte?
Sóc esverada, molt esverada.
Què és el que més has après de la teva mare?
De la mare, l'entrega i la capacitat d'estimació gratuïta.
I del teu pare?
Ai, el del pare, potser la netedat d'esperit, la bondat.
Quina és la qualitat que més aprecies d'una persona?
Ai, no sé, la coherència, potser, manera de viure i de fer, sí.
Què és el que més te molesta d'una persona?
Potser la falta de sinceritat.
Què li demanes a un amic?
La que sigui fidel.
Quan fa que no plores?
No gaire, no gaire. Ho solo fer.
Quina cosa et posa trista?
Trista, home, a veure la injustícia o sobretot l'innocent que pateix situacions que siguin això, doloroses.
A qui renyaries?
A qui renyaries? Oi, no sé si tinc capacitat. Bueno, normalment els que renyo són els fills, però vaja.
Què és el que més detestes?
Ai, no sé, detesto la falta de compromís, potser la hipocresia, no ho sé.
Què és el que més t'agrada de la vida?
De la vida, fruir-la, viure-la, sí.
És veritat que el primer petó sempre es recorda?
Sí, em sembla que sí, sí.
Una cita bíblica.
Una cita bíblica, la de els Filipencs 4. Viviu sempre contents en el Senyor.
Quina cosa ha estat l'última que li has demanat a Déu mentre pregaves?
Que em doni serenitat, que em doni serenitat i que tingui els ulls oberts per veure situacions i persones.
Un lloc per pregar?
Bueno, N'hi ha diversos, des de l'habitació en silenci, des del mig de la natura, des de l'església, no sé. Depèn.
Un remei per no enfadar-se mai.
Suposo que la paciència.
Quin és el valor que més falta a la nostra societat?
Bueno, potser la, no sé, exigència o compromís, potser, no sé.
Quina és la teva afició preferida?
La meva afició, mira, dedicar moments a la família.
El teu animal preferit?
Animal? Bueno, el gos, potser.
Un polític?
Home, un polític, doncs mira, en Puigdemont, en Carles.
Un personatge de ficció?
En Batman?
Un personatge històric?
Jesús.
Un professor, un mestre, un pedagog?
No sabria dir-te. Jo, de petitona, em vaig tenir-ne una que a mi me va marcar i ha sigut la que m'ha portat a fer de mestre, la que encomana l'estimació en els infants.
Els teus actors preferits?
Bueno, en Paul Newman, la Meryl Streep.
Una pel·lícula?
La llista de Schindler.
Un llibre?
Uf, de llibres n'hi ha diversos. M'agraden molt els de la Zweig, però també n'hi ha un que és la balada d'Iza, de la Sabo, que m'agrada molt i molt.
Un diari?
L'Ara.
Un plat gastronòmic?
L'escudella i carn d'olla de la meva mare.
Un club esportiu?
Club esportiu? L'Uni Girona.
Un cantant, grup musical, compositor?
No sóc molt aficionada a la música, però vaja, en Lluís Llach, en Joan Manel Serrat, els Esquirols de quan era més joveneta, i ara, doncs mira, posem-hi, no sé, els Catarres,
Una cançó.
Cal que neixin flors a cada instant.
Gràcies, Chon Yael. L'escoltem, professora de secundària a l'Escola Vilagran de Sal.
Fer no és esperar, fer no és somiar, fer és penosa lluita per l'avui i pel demà. D'un record passat. No esperem el blat sense haver sembrat. No esperem que l'arbre doni fruit sense podar. L'hem de treballar, l'hem d'anar a regar, encara que l'ossada ens faci mal. Cal que neixin flors a cada instant. Cal que neixin flors a cada instant. Fer no és esperar, fer no és somiar. Fer és penosa lluita per l'avui i pel demà. Enterrem la nit, enterrem la por, apartem els núvols que ens amaguin la claror. Hem de veure-hi clar, el camí és llarg i ja no tenim temps equivocant. Cal que neixin flors a cada instant. Cal que neixin flors a cada instant. Cal que neixin flors a cada instant.
Església Viva, Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest dilluns, dia 19, hora santa i recés de l'apostolat de l'oració, a les 5 de la tarda al Temple del Sagrat Cor de Girona. Aquest estiu continuen les pregàries per les vocacions sacerdotals cada dimarts a 4:45 de la tarda a la Basílica de Sant Fèlix. També aquest dimarts, dia 20, podeu assistir a la festa de Sant Bernat. Aquest dimarts, dia 20, és Sant Bernat de Claravall. Doncs a Olot celebren una missa a 6:45 de la tarda, res del Rosari i cant dels goigs a la capella que té el Sant a Olot, a partir de 6:45 de la tarda. Dimecres que ve, dia 21, concert a la plaça de l'Església de Santa Maria de Blanes, a les 8 del vespre, a càrrec de la banda del Col·legi de Santa Maria. Divendres que ve, dia 23, 250è aniversari del naixement a Terrades del pare Joan Bonal, fundador de la comunitat de germanes de la Caritat de Sant Anna, a 7:45 del vespre, a la Societat de Terrades, amb un acte d'homenatge. El dissabte continuaran homenatjant el pare Joan Bonal a les 12 del migdia a l'església parroquial de Terrades, després dinar de germanor. I també dissabte que ve, dia 24, missa 12:45 amb aperitiu a la sortida a l'església parroquial de la Vajol. Els diners que es recullin serviran per la restauració de l'altar. També us informem que la ciutat de Lviv, a Ucraïna, va ser la ciutat escollida enguany per a la celebració de la 30a edició del Col·loqui Europeu de Parròquies, que va tenir lloc del 27 de juliol a l'1 d'agost, i on van participar-hi una vintena de catalans, entre els quals 4 gironins. A la trobada hi va haver conferències, treballs de grup i presentació d'experiències, tot plegat relacionat amb el lema del col·loqui d'enguany: qui ens ajudarà a ser cristians a l'Europa d'avui? La diversitat ens pot unir. Les visites a les parròquies, les celebracions litúrgiques i un programa cultural van completar les activitats d'aquesta interessant edició del Col·loqui Europeu de Parròquies celebrat a Ucraïna.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Anem a escoltar quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 18 d'agost. Ho fem amb mossèn Joan Espleda, que és professor de Bíblia de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. Com vulgui, mossèn Joan.
Imatges ambivalents a l'Evangeli d'avui: el foc i el baptisme. Foc del judici, però també foc de la presència de Déu, que es dona a conèixer i acompanya el seu poble a la sortida d'Egipte. Foc de l'Esperit. Igualment, l'Evangeli de Jesús és foc. Semblantment, la imatge del baptisme: l'aigua destrueix i purifica, però és font de vida. Així Sant Pau ens diu que el baptisme cristià ens uneix a la mort i a la resurrecció de Jesús. Ara bé, aquests foc i baptisme salvadors portaran divisió. Nova paradoxa: l'anunci del regne, de la misericòrdia, del perdó i de la pau va adreçat a tots, però no tots l'acullen. Veiem actituds diverses i contraposades davant Jesús i el seu missatge. Les veiem en la societat, en les famílies, també a l'interior de cadascun de nosaltres. Les imatges del foc i del baptisme purificador ens porten cap a un judici personal. Ens urgeixen una decisió davant Jesús i el seu evangeli. I ara no endevineu quins moments esteu vivint?
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins a la setmana que ve.